La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bon diumenge a tothom. Gràcies per la seva fidelitat al programa. Som ja el diumenge 19 de durant l'any, litúrgicament parlant, com diem sempre. Anem, doncs, a comentar les lectures de la missa. Ens acompanyen a la tertúlia per a fer-ho la Teresa Cabanes. Aquí saludem. Bon dia, Teresa.
Bon dia, Maria. I companyia.
I la presentem, és catequista a la parròquia d'Andorra la Vella i presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. I també ens acompanya mossèn Ramon Sàrries. Bon dia, mossèn Ramon.
Bon dia, ben trobats.
És rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 19 de durant l'any és del primer llibre dels Reis i del capítol 19.
En aquells dies, Elies arribà a l'Horeb, la muntanya de Déu, i passà la nit en una cova. El Senyor li va fer sentir la seva paraula i li digué: «Surt fora i estiga't a la muntanya a la presència del Senyor que ara mateix passarà». Llavors vingué una ventada tan forta que esberlava les muntanyes i esmicolava les roques davant el Senyor, però el Senyor no hi era. Tot seguit vingué un terratrèmol, però el Senyor tampoc hi era. Després vingué el foc i el Senyor tampoc no era en el foc. Finalment vingué el so d'un aire suau. Així que Elies el sentí, es cobrí la cara amb el mantell, sortí a fora i es quedà a l'entrada de la cova.
El profeta Elies arriba a la muntanya de l'Horeb i allí on Déu havia fet aliança amb Moisès. Aquí Elies experimentarà la presència del Senyor en l'aire suau, es diu la lectura. Bé, sí. Teniu la paraula, tertulians.
Bé, situem-nos, aviam. És un moment en què Palestina està dividit en els dos regnes, ja s'han separat les tribus del nord, capital a Samaria. El rei Acaz està casat amb Jezabel, venera a Baal, una de les divinitats cananees, enfront de Javé. Hi ha aquella discussió de quin és el Déu veritable, si Javé o Baal. Al final tothom comprova que Javé és el Déu veritable i maten els sacerdots a Baal. La reina Jezabel s'enfada molt amb Elies, el persegueix per matar-lo, i Elies fuig. I cap a on fuig? Sense saber cap a on anar, se'n torna a l'Horeb, a la muntanya del Sinaí, on el poble d'Israel havia rebut l'aliança amb Déu, per refermar aquesta aliança amb Déu. Se'n torna al lloc, a l'origen, diguem, tornar a les arrels, tornar a les arrels. I un cop és a l'Horeb, tenim aquest text. Per tres vegades, es nega la presència del Senyor en els elements de la naturalesa, primer en el vent tempestuós, després en el terratrèmol, i encabat amb el foc i aquelles manifestacions extremadament majestuoses, i realment s'afirma la presència de Déu, la quarta vegada ja, en aquell vent suau que m'agradaria dir la traducció literal d'aquest vent suau que fora veu del silenci subtil.
És maca aquesta traducció.
Veu del silenci. Aquest vent suau que diu aquest ventijol és un veu del silenci subtil. Allí trobi a Déu. Després, aquí acaba el text. Després, clar, Déu li parla. Ja, això ja no toqui avui. Avui només toqui ell. Déu parla en el silenci subtil.
M'agrada això del silenci subtil, eh? Vull dir, és d'aquelles coses que també s'experimenten en el dia a dia i quan vols.
Però avui costa, perquè avui ens agrada molt el soroll.
Sí, i jo me n'he de fer culpable de que jo sóc de soroll. Però, en canvi, m'agrada el silenci subtil. Ho he entès? Això, quan has dit això, he pensat, això és. Això és el que de tant en tant hi ha. aquest silenci, no? Aquest silenci que dius, et fa entendre què devia sentir Elies, no? Com contextualitzat com ha fet mossèn Ramon en aquell allò, anar-se'n en allà, doncs era ben bé per això que hem de fer tots un dia, no? De dir, paro, escolto i segur que sento el silenci, que és allò que ens portarà a entendre bé tot el missatge, perquè amb aquest brugit, per què ens agrada el soroll? Perquè no ens fa pensar. O sigui, constantment, si tens... Jo sordejo una mica d'una orella i sempre tinc la tele més alta del que tothom vol. I sempre em diuen, jo no entenc. Jo és que si no ho sento bé, doncs, quan necessito silenci per poder-ho sentir bé. M'agrada.
Sí, és un text bonic en aquest sentit, perquè, clar, Déu no es manifesta moltes vegades aparatosament, que hauria semblat, allò del vent, el terratrèmol, el foc, tot això, no. Aquest silenci del cor, silenci subtil. Llavors aquí parla. El text ja no continua. Sí que li dirà que el refermarà en la fe, veritablement, que li dirà que vagi a Damasc, que sigui, ja li farà les seves... Ja li indicarà el que ha de fer, Elies, a partir d'aquí. Inclús que ha de buscar el seu successor i tot, l'Eliseu com a successor seu, ja li dirà. Però abans d'arribar al missatge, ja, l'actitud del cor. Elies, en aquesta... Aquí a l'hora...
És una mica el que necessitem tots, això que dic jo, tenir aquest silenci per poder refer tot una mica.
Però aquesta frase de estiga't a la muntanya, a la presència del Senyor. Vosaltres creieu que nosaltres, pobres cristians, pobres en el sentit de que no hem viscut aquesta experiència tan de prop com aquí, com el profeta, no? Però, diguéssim, ens trobem en una realitat que ens recordem de que hem de viure la presència del Senyor? Com ho veieu? O és una frase molt maca d'aquesta lectura del primer llibre dels Reis, o som capaços, per gràcia, de fer-lo present a la nostra vida i de dir, jo ara visc a la presència del Senyor. El que estic fent, intento fer-ho a la presència del Senyor. Són paraules majors, potser, no? Perquè aquí estem parlant d'una experiència d'un profeta, d'un místic. Com ho veieu a la nostra realitat quotidiana? Què hi diríeu? Mossèn Sàries posa una cara, com diem, la Maria Gara no...
No. Jo et diré un pensament.
Sí, digue-ho, perquè m'interessa molt saber-ho.
No, jo penso que sí que... Vaja, si més o menys pensem que som mitjanament cristians, sí que tenim la realitat de viure en la presència del Senyor i de donar-nos a compte les vegades que en la presència del Senyor fem barrabassades. Jo crec que sí, ara és clar. A quin nivell, com tu demanes, això, clar, és
molt... Cadascú ho sap.
Cadascú sap el què. Ara, crec que qualsevol, per poc que sigui, ho té present.
Sí, i aquesta presència permanent, nosaltres... en la presència de Déu, podem també hi ha aquesta presència que d'alguna manera la trobem o la identifiquem amb llocs puntuals, amb llocs concrets. Tu te'n vas, per exemple, en un monestir, en un santuari, puges a Montserrat. Normalment, puges a Montserrat, quan entres a la basílica, tens una sensació de que no estàs al carrer, que allà hi ha una... El fer religiós, vulguis o no, ho sents molt més. Vas a Lourdes, la presència de Déu. El fet religiós, hi ha moments en què dius la presència del Senyor, qui és? Qui és la presència del Senyor? Llavors aquesta experiència que ho tens en llocs puntuals, tindre-ho també, com deies tu, Teresa, en el fet de fer... Quan t'alces al matí,
exacte,
estem en presència del Senyor.
Exacte.
Passem ja a la segona lectura.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 9.
Germans, us asseguro per Crist que dic la veritat, que no menteixo. La meva consciència, guiada per l'Esperit Sant, n'és també testimoni. Sento una gran tristesa i un dolor constant al fons del cor. Tant de bo fos jo proscrit del Crist en lloc dels meus germans, al poble del meu llinatge. Com a israelites és d'ells la gràcia de fills, la glòria de la presència de Déu, les aliances, la llei, el culte i les promeses. Són d'ells també els patriarques i finalment com a home ha sortit d'ells el Crist que és Déu per damunt de tot. Sigui beneït per sempre. Amén.
Pau segueix en aquests versets el tema de quelcom que el preocupa molt. La sort que espera el poble d'Israel. I reconeix, amb afecte, un llistat de dons que continuen tenint els jueus com a hereus de les promeses de l'Antic Testament. Bé, continueu vosaltres.
A mi, sempre quan llegeixo aquest text, em queda una mica el regust de, potser, de tristesa o de dolor que constata Sant Pau davant dels rebuts que el seu poble, el seu, ell és jueu, ha fet de la persona de Jesús, de la vinguda de Jesús. I Pau no dubte en reafirmar els privilegis que el poble d'Israel, que ha tingut tota la revelació de Déu, tota la història de la salvació, uns privilegis que ell remarca aquí, en el text. Tant, el judaïsme, per dir-ho d'alguna manera, si li deu el judaïsme el gran fet que ha fet possible Jesucrist. Que ha fet possible Jesucrist. Que quan parla dels privilegis acaba precisament diu, que aquest text últim, que d'ells ha sortit el Crist, que és Déu per damunt de tot. D'ells del poble, és home, home, és Déu i home. Aquest concepte de que Jesucrist és home, és d'Israel, és israelita. Llavors, jo em fa pena que el poble d'Israel, que ha sigut el poble de la gran tradició religiosa, de la gran revelació de Déu, ara no reconegui Jesucrist. La pena que té Sant Pau.
Sí, es posa molt de manifest en aquí, vull dir que ell plora el fet de que, havent ell estat testimoni de la resurrecció de Jesús, o sigui, Pau, que no va conèixer Jesús, en principi, no va participar per res de tota la història, doncs, quan ell se'n convenç, li pesa molt que tots els seus amics, germans, familiars, rebutgin aquesta gràcia que Sant Pau ha sentit i que és una mica el que ens transmet. Sant Pau sempre parla de la gràcia, no? Vull dir que per nosaltres és molt, molt, molt important sentir la gràcia de Déu. Doncs si ell, que l'ha sentit, que l'ha reviscut, perquè vull dir un home que perseguia els cristians, acabi explicant això, és molt, molt important per tots nosaltres. Nosaltres, que a vegades doncs, també rebutgem a Jesús, a Déu, a com li vulguem dir, doncs ens hem de doldre molt de que tots els qui a nosaltres, a vegades, aquesta cosa que fem, que voldríem que tothom fos dels nostres, i no ho aconseguim, ens posem molt al costat del que sent Pau en aquests moments. O sigui, quan nosaltres intentem, no hem de transformar ningú, però sí que la gent pugui entendre una mica el que expliquem, ens devem sentir tan malament, o ens hauríem de sentir tan malament com Pau en aquests moments.
Sí, quan vols fer entendre o vols explicar alguna cosa i veuen o no ho veuen, no ho entenen, i tens Jesús, però per l'amor de Déu, que no te n'adones, que no ho veus. Serà una miqueta el que els diu Pau amb ells. Home, que no ho veia, home. Heu tingut la filiació, la glòria, les aliances, la llei, el culte, les promeses, els patriarques. Diu, i aquest text últim, última frase, és fabulosa, diu, com a home ha sortit d'ells el Crist, que és Déu per damunt de tot. Com a home ha sortit d'ells el Crist. I no ho veieu, i amb tot i això encara...
Això dic que a nosaltres també a vegades ens deu passar una mica, no? Sí. Que ho expliquem o ho intentem explicar-ho com podem i en canvi ens costa molt, i per tant també en el fons ens devem sentir una mica així,
com Pau, aquesta aflicció, aquesta pena, aquesta tristesa que tenia Pau per la mort de Déu. Això una mica ens passa als mossens, la catequesis, o quan...
O les homilies, els mossens més encara que nosaltres.
O les homilies, això, que també dius, però per l'amor de Déu, això és el que m'ha explicat fa un any que estem parlant d'això, cau l'ànima als peus.
Però una pregunta, i perdó per la redundància, la gent a les catequesis pregunta perquè això fa preguntes transcendents, és a dir, això realment com es va donar, això pot continuar donant-se a la nostra vida, ens pot passar això que tinguem la veritat davant els ulls i no la veiem? La gent ho pregunta?
Per això passa a vegades en grups, quan són aquests grups més petits, més reduïts, que fas una lectura comentada d'alguns textos i això, i no és fàcil. I la catequesis normal amb els nens, no, a vegades els catequistes es troben amb preguntes, algunes comprometedores. Els nanos, de petits no tant, però a mesura que van creixent, quan són els cursos de confirmació...
Els de confirmació, per exemple.
No, et fan preguntes que diuen, bueno, nen, ja t'ho explicaré això. Sí, aviam.
Que bé.
Hi ha nanos que et fan preguntes que t'ho fan rumiar i dius, ja us ho diré la setmana vinent, deixeu-m'ho pensar una mica.
Deixeu-m'ho que m'ho prepari.
Sí,
I els adults? Els adults també? Teresa, sí, tu també t'hi has trobat amb aquesta estampa a la parròquia
jo
i Mans Unides també.
A la gent li costa molt preguntar, vull dir, si és un grup que es troba per comentar un text, possiblement sí. Ara, a voto propi, a la gent li costa molt, potser per una mica de que no es pensin que és ignorant, que no d'això. Intenten més aviat fugir-ne, jo penso que no, perquè a vegades és el que dic, si posessin, explicaríem.
A vegades les preguntes aquestes te les fan no tant en grup com individualment.
Ah, sí?
Sí, per vèncer d'alguna manera o per no sentir-se condicionat per l'opinió dels altres, perquè diuen els companys o altra gent, els amics, altra gent. Llavors, és més fàcil que privadament et facin preguntes sobre la seva fe. I és bonic, escolta'm, aviam, a nosaltres això no ens agrada, perquè que hi hagi preguntes d'aquestes, hi hagi persones que els veus inquiets, buscant, que estan en actitud de recerca, això és bonic. I a vegades penses que hi preguntes que et fan que dius, home, per l'amor de Déu, però millor que t'ho diguin, millor que t'ho preguntin. Sí, val la pena,
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Passem ara a escoltar l'Evangeli, que és la darrera lectura d'aquest diumenge 19 de durant l'any, litúrgicament parlant. L'Evangeli és de Sant Mateu i del capítol 14.
En aquells dies, quan la gent hagué menjat, Jesús obligà els deixebles a pujar tot seguit a la barca i avançar-se-li cap l'altra riba, mentre ell acomiadava la gent. Després d'acomiadar tothom, pujà tot sol a la muntanya per pregar. Al vespre, encara allà, tot sol, la barca ja s'havia allunyat un bon tros de terra, però les ones la destorbaven d'avançar perquè el vent era contrari. Passades les 3 de la matinada, Jesús hi anà caminant sobre l'aigua. Quan els deixebles el veieren, s'esvararen pensant que era un fantasma i cridaren de por. Però Jesús els digué de seguida, «No tingueu por, que sóc jo». Pere li digué, «Senyor, si sou vos, maneu-me que vingui caminant sobre l'aigua». Jesús contestà, «Ja pots venir». Pere baixà de la barca i es posà a caminar sobre l'aigua i anar on era Jesús. Però en adonar-se del vent que feia, s'acovardí i començà a enfonsar-se. Llavors cridà, «Senyor, salveu-me». A l'instant Jesús li donà la mà i li digué, «Quina poca fe, per què dubtaves?». I quan hagueren pujat a la barca, el vent amainà. Els qui eren a la barca es prosternaren i deien, «Realment, sou fill de Déu».
Després del miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos, Jesús es retira a la muntanya tot sol per pregar i els deixebles marxen en la barca cap al llac. I ja hem escoltat les peripècies que hi passaren.
És una lectura molt d'estiu, aquesta, per això.
Sí.
Allà al llac, amb la tempesta, Pere davant d'allà a l'aigua. Una lectura molt d'estiu, aquesta.
Però jo la trobo una mica desordenada com a explicació, no? Vull dir, de la manera, o sigui, estan en la multiplicació de pans i peixos. I Jesús, llavors, la barca se n'havia anat, ella es queda, i trobo que queda com una mica així suelta la cosa, perquè després ell va des d'allà on estaven fins amb ell caminant, no sé, molt complicat, vull dir, és d'aquelles que dius, sí, ja sé el que vol dir la lectura, però l'explica una mica liada aquí, crec jo. No sé com ho veu el Ramon, però jo ho veig una mica així.
Bé, esclar, aviam, si haguéssim de fer un anàlisi si m'hagués tingut el text, doncs, bueno, i l'altra gent que era allà a la multiplicació dels pans, bueno, aquests vint van ser per terra, suposo.
Sí, cada un esclar,
cadascú cap a casa seva. Alguns potser van fer vivac allà i es van quedar a dormir allà. Sí. De fet, l'endemà, un grup, si no tots, un grup són a Cafarnaüm, a la sinagoga de Cafarnaüm. Per tant, això de Sena és entre la muntanya de la multiplicació d'Espanya i Cafarnaüm, que és el tros que van fer els apòstols amb la barca. I Jesús, clar, primer puja a pregar. Aquest detall és bonic. Ha fet aquell gran gest de la multiplicació dels pans, llavors prega, dona gràcies a Déu, i se'n va amb els apòstols, amb la comunitat. És una aquesta meditació sobre...
Però se'n va per l'aigua.
Sí.
O sigui, clar, és que...
Va per l'aigua. Bueno, va per l'aigua. Aquí, el text, l'encontre de Jesús amb els apòstols te'l fica sobre l'aigua, que és una manera d'indicar-nos doncs, que està per damunt de les forces del mal, de la nit, de la tormenta, del vent. Jesús està per damunt de les forces materials, de les forces humanes, està per damunt de tot això.
Però,
i llavors, quan arriben els apòstols, primera cosa, no tingueu por. Aquesta primera expressió, que la trobem repetida tantes vegades, és aquesta exhortació que surt moltes vegades a la Bíblia. No tingueu por. I el motiu de no tenir por, digues, digues.
Perquè això és abans de la resurrecció, això és,
sí,
és
sí,
en
sí,
la
sí,
vida.
Sí,
és
sí.
Que és clar, vull dir, aquí és...
Això és abans de la resurrecció, molt abans.
És,
és una manifestació, diguem, del poder de Jesús sobre les forces del mal, i al mateix temps, ja ho veurem, ho analitzarem, aquesta meditació sobre l'Església. Diu, nosaltres, quan l'evangelista escriu això, possiblement doncs, hi havia innombrables perills i contrarietats que havia de superar l'Església. I llavors per dir-se, no patiu, que tenim el Senyor amb nosaltres i així ho superarem.
Però què li va passar a Pere aquí?
Pere,
què
no, li va, diu? Pere, abans arriba Pere, abans arriba Pere.
Va, és que jo vull saber Pere, què li va passar.
No,
perquè...
Tranquil·la,
li diu,
se les va posar a nedar.
Digue'm que vingui.
Jesús s'acosta als apòstols, a la barca sacsejada. Davant la por dels apòstols, no tingueu por. Aquesta exhortació per calmar. I el motiu per calmar-los, sóc jo.
Clar.
Aquest sóc jo que és la referència... El impronunciable nom de Déu.
Clar.
Ja bé, no ho podien dir. Soc jo, sí. Soc jo és aquesta expressió que fa servir molt l'Evangeli de Sant Joan. Jo soc. Jo soc. Jo soc.
Potser ella, si hagués dit soc el mestre,
no
hagués canviat
prou,
res.
Ja n'hi ha prou. I sobrà el mestre. Soc jo.
Soc jo.
Que és la traducció de Ja bé. La traducció de Ja bé, del nom bíblic.
Sí.
Soc
sí,
jo.
Sí.
Vale. Doncs en aquest sentit ja teníem ja aquesta primera escena dramàtica, la barca doncs sacsejada pels enemics que l'acosin, Jesús que s'hi presenta en plena fosca, l'època del poder de les tenebres, i apareix per ells com una salvació. Als apòstols els costa de creure tot això. I Pere és un mateix que li costa, llavors ara ve el de Pere. Pere, per certificar-se, per convencer-se que aquell és el Senyor, diu, maneu-me que vingui cap a vos.
Si sou vos...
Caminant sobre l'aigua.
Que ho faci com vos.
Caminant, és que li posa d'això i després...
I Jesús li diu, sí, vine, vine. Per tant, Jesús li dona peu al convencer-se'n. I Pere comença a anar cap a l'aigua, cap a Jesús. Però llavors hi ha un moment en què la por, el dubte, la inseguretat, que mos passi a tots.
Sí.
Que mos passi a tots. I passi a Pere. Llavors, clar, Senyor, salveu-me, i Jesús l'aguanta. Però, esclar, la iniciativa de Pere d'anar cap a Jesús no és un simple atreviment, no, no, és autoconvencer-se, encara falta molt temps per arribar a Pasqua, autoconvencer-se que aquell sóc jo, inevitablement, diu, home, si és Jesús, jo puc fer com fa ell, em pot deixar fer com fa ell, però maneu-me que vingui, tu, vine, esclar. D'alguna manera això té ressonàncies pasquals per això, eh? El sóc jo, no tingueu por, ja pots venir, encara no ho creieu.
Quina poca fe.
Tot això són miquetes ressonàncies pasquals per això, eh? Que això de tant en tant ho hem de tenir present.
Ja, ja, per això dic, això és important pensar que això va passar molt abans.
Sí, sí, sí. Sí,
per tant, aquí hi ha molt, molt missatge, vull dir, per això jo dic que és tan desordenat. Aquí ha explicat, segons un relat fet, però llegit, no entens una mica el que deia la Maria de què, fa, què li passa a Pere, perquè si n'està convençut, si aquí, bueno, ens passa a tots, no? Quan sí, sí. Ens trobem en la punta, pensem, calla, calla.
Què passarà aquí?
Què passarà jo? A veure sí, sí. Si val més que tiri enrere sí. Que no endavant. Per tant, ja està molt ben fet el missatge, però difícil d'entendre Pere, vull dir, és que, sí, sí. Bueno, Pere era Pere.
Bueno, és el paradigma de l'home, diguem, dèbil, un home potser de poca fe, que s'està formant encara la fe. Diu, si sou vos, que pugui venir, doncs pues vine. Si sóc jo, vine.
Sí, vaig, però...
Però, quan hi va estar, hi està anant, xup, llavors ens enfonsem. Clar, entra el dubte, entra una miqueta tot allò, l'home que no està segur en la seva fe. No està segur, ben en casa està fent la seva fe. No està segur la seva fe.
Però acaba el text. Realment sou fill de Déu. Aquesta és la proclamació magnífica que fan sí. Quan han pujat a la barca.
Sí, i aquí,
se n'adonen...
Els que eren a la barca.
Sí.
No sabem
sí,
quants.
Sí, sí, sí. Bueno, aquest és el final sublim del text. Sí. Pere i Jesús arriben a la barca, llavors es calma la tempesta i a la bonança.
D'acord, doncs moltíssima gràcies, mossèn Ramon Sàrries. I també gràcies, Teresa Cabanes, i també gràcies als nostres oients per la fidelitat al programa. Recordem que la Taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. I els recordem que queden convidats, si ho desitgen, aquest dimarts, en l'edició extraordinària del programa que farem amb motiu de la solemnitat litúrgica de l'Assumpció de la Mare de Déu. Per tant, si ho desitgen, ja saben on es trobaran. Edició extraordinària de la Taula de l'Evangeli. Aquest dimarts, a l'hora de sempre, l'Assumpció de la Mare de Déu. També recordem, finalment, doncs, la nostra adreça electrònica per al que, si els convé, enviar-nos algun missatge. taulaevangeli@radioestel.cat. Una forta abraçada per a tot i tots, totes, tothom. Adéu-siau.